Aquesta sintonia és la que va escollir el Joan López per donar-nos entrada als capítols esportius o de prèvia o de post, per tant, de repassada del que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu. I el que ens ha deixat primer és una felicitació, company, perquè hi havia un munt de gent implicada. Tu eres el que donaves la cara amb els comentaris tècnics, però hi havia un munt de gent implicada i tot aquest operatiu de la Fontblanca per primera vegada transmissió televisiva, jo honestament, i no vull ser corporatiu, a mi em va encantar, la veritat és que em va semblar que va estar molt ben fet tot.
Doncs bon dia, Àlex, i moltíssimes gràcies de part de tot l'equip, perquè sí, com dius, només estàvem donant la cara al plató en nom de tot un equip desplaçat a Arinsal, un operatiu amb més de 20 persones que va treballar de valent, no només el dia de la retransmissió, sinó tots els dies previs per parar-ho tot, per tenir les càmeres que hi havia per seguir el recorregut a punt, moltes hores a Arinsal, i realment hi havia molta feina al darrere d'aquesta retransmissió, que era històrica perquè era la primera d'una televisió en una prova de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya.
Voldria també felicitar, evidentment, a tota la gent de l'organització. Ahir va ser una prova fantàstica, però també per haver suspès, jo crec que posar la seguretat per davant de qualsevol cosa només ho pot fer gent que conegui molt l'esport que està fent i sigui conscient dels riscos que hi ha. I jo entenc que va ser una desil·lusió enorme per molta gent, fins i tot per alguna competidora com Letícia Arru, que només venia a fer la cursa individual, però jo crec que l'organització ha de ser responsable, no es pot trobar, ha de vetllar per la seguretat dels esportistes i jo crec que no tenien cap més remei que fer el que van fer.
Tu ho has dit, tenim plena confiança en aquesta organització perquè fa més de 20 anys que organitza la Fontblanca i perquè no l'havia hagut de suspendre mai. Mai s'havia suspès, però hi havia una sèrie de limitacions i fins i tot ahir Joan Albós, un dels comentaris que ens va acompanyar en aquesta reacció de la cursa vertical, ho va dir. Es podia haver fet, però no amb una qualitat que nosaltres considerem necessaris en una prova de la Copa del Món. Si hagués estat una prova de la Copa d'Andorra, segurament hagués fet, perquè condicions estan acostumats a les condicions més complicades, però no es podia fer, ni tampoc inversar, perquè deia, fins i tot es podia haver canviat l'ordre dels dies, passar la individual al diumenge i la vertical a dissabte, però llavors què fas? La prova vertical també hagués tingut unes condicions molt complicades de vent a Arinsal el dissabte, perquè era el mateix Arinsal que Carcalís. El vent, les nevades, la dificultat de la traça, doncs feia impossible, i tenim plena confiança que si es va suspendre realment no tenien cap més alternativa tot l'equip d'organització d'aquesta Fontblanca.
Déu-n'hi-do, quin esforç més intens és precisament veient com d'exhaust es tiraven a terra només creuar la línia meta.
Absolutament
tots,
eh?
Donat tot.
Sí.
Tot.
Són 740 metres de desnivell, Àlex, en 3 quilòmetres 300 metres. Per tant, pots veure doncs, repartir per distància tot el que han de pujar. És absolutament explosiu, no hi ha cap només una petita part més plana, però que també han de remar. Per tant, aquí no tenen cap minut per descansar i és un esforç, com dius, en mitja hora, 740 metres de desnivell i 3 quilòmetres 300 metres, absolutament explosiu.
I tant que sí. Qui havia de guanyar, va guanyar, no?
Sí, venia com a favorit Anton Palser. És un esquiador de muntanya fantàstic que des de fa molts anys se l'ha posat com l'hereu, no? Té 24 anys, ha tingut algun petit moment de menys rendiment. També ahir ens explicava Joan Albós que hi ha hagut algun problema de salut, algun problema cardíac que ha afectat també doncs, els seus resultats, i ahir va demostrar que és un tros de competidor. Vam tenir una sorpresa, un italià de només 20 anys que ho ha guanyat tot en categories, Davide Magnini.
Semblava que tingués menys de 20 anys.
Sí, el podi, la cara de nen, ningú l'esperava. 20 anys, ho ha guanyat absolutament tot en júnior i en cadet. És el seu primer any com a espoir, perquè encara té els 3 anys d'espoir, només 20 anys, i és fins a sub-23 que no canviarà a la categoria absoluta, però feia la mateixa cursa que els grans i va estar lluitant per la victòria. Al final Palser l'avança i es fa amb la victòria, però per pocs segons.
Saps en què es veia també que era la primera transmissió televisiva? Amb la il·lusió amb la qual la gent responia en el Joel Romero, que estava allà just a la línia d'arribada entrevistant a la gent.
Sí.
Sí, perquè sí, sí, tothom sí. Hi posava una cara com de sorprès i de dir, ostres, ens estan fent cas.
Va ser, sí, és un esport que té moltíssima tradició, però que no havia tingut aquesta atenció mediàtica o televisiva. Però ara ha canviat, l'esquí de muntanya ha començat una etapa molt il·lusionant, perquè hi ha un horitzó olímpic i això canviarà ja. D'aquest esport. També té els seus detractors, eh? No tothom està tan a favor de que l'esquí de muntanya entri en el programa olímpic, perquè algú pensa, fins i tot una veu tan autoritzada com la de Kilian Jornet, que alguns dels valors d'aquest esport es poden perdre en el camí, no? Cap a
Jornet, aquesta... que va seguir, per cert,
sí?
La retransmissió via el senyal de Andorra Televisió per internet.
I va fer algun tuit també.
I va fer algun comentari.
Tenia la seva companya Emily Forsberg al capdavant de l'armada sueca, que déu-n'hi-do la quantitat d'esquiadores sueques que van venir a participar en aquesta Copa del Món. Suècia està apostant molt, sobretot en categoria femenina, i Emily Forsberg, que és la parella de Kilian Jornet, va quedar segona, havia guanyat la temporada passada a la Vertical, i aquesta vegada va ser segona darrere d'Axel Molaret.
I tant que sí. I, com dèiem, l'aplaudiment per la gent de l'organització, tota la implicació que hi ha hagut, que ha estat total també en aquesta casa, que han donat, no?, totes les facilitats i tota la col·laboració del món perquè això pogués ser possible.
Felicitats a l'organització i l'alegria de que ahir poguessin tancar aquest cap de setmana amb un bon regust, perquè el dissabte al vespre, que es feia el briefing de la cursa vertical de diumenge, van veure cares d'esgotament, de decepció, de tristesa entre els màxims responsables del comitè d'organització, de Carlo Ferrari, el director de la cursa, el sentiment aquell d'impotència, de que no, els factors, les condicions t'havien superat i que no t'havia quedat més remei de prendre una decisió que ningú volia prendre, i per tant ens alegrem força d'aquest bon regust amb què es va tancar la Font Blanca.
I tant que sí. L'enhorabona a tothom. I l'enhorabona també a qualsevol dels participants, arribessin com arribessin, perquè el recorregut se l'han cascat tots.
Sí.
Uns més ràpid, altres més lent, però l'esforç, evidentment, el va fer tothom. Més coses. Una altra qüestió destacada aquest cap de setmana, doncs, la tercera victòria a domicili del Morabanc Andorra.
Sí, en una pista...
El Morabanc Andorra perd més a casa del que perdia, però guanya també més fora del que guanyava.
Ha agafat una bona línia, perquè són dos partits amb victòries importants, la del Barça del Poliesportiu i aquesta de Fuenlabrada, com dius, tercera a domicili de la temporada, però dos partits amb bona imatge, la defensa, perquè Fuenlabrada, els tres primers quarts, va estar doncs, neutralitzat amb parcials de 16 i 17 punts en els tres primers quarts. Sí que en l'últim Fuenlabrada reacciona i arriba a posar un empat en el marcador, quan Morabanc havia tingut sempre una diferència entorn dels 10, 12, 13 punts. El Fuenlabrada arriba a empatar, però fins i tot en aquell moment una mica de dubte, el Morabanc torna a treure caràcter i es fa mal amb el partit. Molt bona aportació de molts jugadors. Jaime Fernández continua en una línia boníssima, màxim anotador amb 22 punts, Blasic també en atac 19 punts, Jelinek va fer una sèrie molt bona també de 3-3 en llançaments des de 6-75, Musa Vianyer sota els taulers, especialment en els darrers instants, un colós, amb taps espectaculars, amb rebots, s'enfrontava també al seu ex-equip i va ser també una de les imatges boniques que ens va deixar quan acaba el partit, a banda de l'incident que va haver-hi entre Llenga, Blasic i també amb Peñarroya, no?, que es va escalfar una mica el jugador del Fuenlabrada, va fer doncs, una mica una falta lletja, una antiesportiva sobre Blasic amb el partit absolutament
que no,
decidit,
que no, venia a
que no tocava.
Joan Peñarroya té tota la raó del món.
Sí, es va escalfar i va marxar una mica doncs, enfadat, però ens quedem amb aquella imatge del Musa Vianyer doncs, aplaudint a l'afició que tant l'ha estimat, perquè recordem que és un jugador que es va formar a les files de Fuenlabrada.
Hi ha molts vincles, perquè sí. Hi havia Musa Vianyer, hi havia Estevich, que també va jugar allà, i com no?
I Solana.
Francesc Solana.
Que va jugar uns quants anys.
I que se l'estimen moltíssim.
Exacte, encara se'n recorden.
Una afició... molt interessant, i jo estic molt content que tinguin el premi aquest any d'estar
movent-se
i movent-se a la part de dalt.
Estic d'acord. És un equip que representa l'altre bàsquet, no? El de la classe més modesta, no? Com dius, l'afició és fantàstica, tenen un pavelló molt petit, el Fernando Martín, amb prou feines arriben als 5.000 espectadors de capacitat, però tenen com entre 6 i 8 penyes, ara no et vull dir el nombre equivocat,
i
venen
fidels,
aquí sempre,
perquè venen aquí,
venen aquí
molt.
Amb l'autocar, i veu gent que no és només gent jove, sinó gent de totes les edats, i de vegades fins i tot que el partit ha coincidit en un diumenge, que el dilluns han de treballar, s'han de fer la pallissa d'autocar cap a casa i el dilluns treballen, per tant, afició fidel, equip modest, i que,
i tant que sí.
Ens alegra que estigui allà.
I tant que sí, i atenció perquè el Morabanc se situa a la desena posició, fa la pau, 18 jornades, 9 victòries, 9 derrotes, i venen dos partits seguits a casa ara. Aquest dissabte contra el Real Madrid.
7 de la tarda.
7 de la tarda òbviament Ràdio Nacional en directe, i després contra la penya, contra el Joventut, que està en un moment doncs bastant delicat. A la jornada número 20 es jugarà, un segon que ho dic ara mateix, el dissabte a les 9 de la nit.
Sí, s'ha alterat l'ordre de la primera volta, s'ha canviat en aquesta segona perquè ens hagués hagut de correspondre primer el partit contra el Real Madrid i s'ha canviat el calendari. Per tant, tenim aquests dos partits seguits a casa i el dissabte pot ser espectacular perquè arriba el millor Morabanc contra el millor rival possible, un Real Madrid que només ha perdut un partit, Àlex, en tota la temporada, és a dir, 18 partits, 17 victòries, una sola derrota, i porta 10 victòries consecutives al Real Madrid, però compta amb aquest Morabanc a Andorra.
Alternant a Europa amb, sí, d'allò, amb jugadors lesionats, etc. Però clar,
Morabanc, ara arriba el gran partit en el seu millor moment, i esperem veure al llarg de la setmana que es confirmi el debut de Colton Iverson, que encara donarà més consistència
a l'equip. Es presenta ja?
No tenim de moment convocatòria.
Però s'ha de presentar ja, no?
Esperem que sí.
En principi sí.
Podria ser avui mateix, eh? De moment no tenim l'anunci.
I un jugador que aniria a reforçar el joc interior.
És un 2-13 amb experiència, sí, sí, jugador rocós sota taulers, i ens ha de donar molt en aquest joc interior minvat per les baixes, recordem, de Karnowski, que encara té per un temps, i per tant doncs ens vindrà molt bé.
I tant, l'enhorabona també en el Morabanc B, per cert, que ha abandonat la cua de la classificació del grup 2, tot i que continua empatat a victòries amb l'últim classificat. El Morabanc va guanyar a Salt, a Girona, al pavelló de Salt, i a més ho va fer de forma contundent, 63-89.
Jalen Jones, sí. Àlex, que sí, ha fitxat fa pocs dies, 30 punts, 6 rebots, 35 de valoració.
Sí. En una escorta, 30 minuts, 46 segons, perquè l'únic problema que continua tenint aquest equip és que hi ha jugadors que han de jugar molts minuts, perquè 4 jugadors van estar per sobre dels 30 minuts, concretament Jalen Jones, Víctor Aguilar, Sandro Gašić i el Toy, el Cinto Gabriel, 37-57, o sigui, va descansar 2 minuts i 3 segons.
Va fer també grans xifres, eh?
El 17 punts, 19 de valoració,
com molt Aguilar, bé. També molt bon partit.
I potser, doncs, amb aquest jugador tenen l'aire i el canvia una miqueta la pel·lícula, perquè, com dèiem, continuen a la part baixa de la classificació, estan empatats amb l'últim, però com a mínim ja no el veus allà en l'últim lloc, i tenen 3 equips a una sola victòria, Cerdanyola, Salt i Castellbisbal, que com a mínim s'ha obert una miqueta l'horitzó.
Sí, canvia el decorat per aquest Morabanc B de l'Eric Bartolomé, que queda pràcticament tota la segona volta, només han jugat 2 partits, i per tant doncs esperem que aquest equip vagi cap endavant.
Que jugarà diumenge a les 6:15 de la tarda al Poliesportiu contra el Valls, un dels bons equips d'aquesta categoria. Està el 5è classificat amb 11 victòries, només a una del líder, que és el Pardinyes i el Vic, que estan empatats. Per tant, té un repte complicat aquest cap de setmana, aquest diumenge, com dèiem, perquè recordem que dissabte és quan el jugarà el primer equip contra el Real Madrid. Què més fem, company? Què més tens?
Doncs seguim amb la repassada, si vols, per seguir amb els equips que han jugat aquest cap de setmana. El Futbol Club Andorra a domicili va treure un empat in extremis al camp de l'Igualada, empat a un gol. Perdien els de Candi Viladric, que portaven una sèrie fantàstica de 5 victòries consecutives. Perdien 1-0 i pràcticament a les acaballes del partit, Eric Vales, al minut 89, feia el gol de l'empat, que manté aquesta condició d'invictes una setmana més, de 6 setmanes sense conèixer la derrota per al Futbol Club Andorra, que es manté 6è a la classificació. Per tant, doncs, va salvar un punt molt important l'equip de Candi Viladric. Més victòries que potser no esperàvem. La del Sant Julià de Futbol Sala a la pista de l'Esparreguera. Quarta victòria dels de Moisès. 2-5 es van imposar a la pista de l'Esparreguera. També victòria del Club Vòlei en Camp, que continua al capdavant del seu grup a la primera divisió espanyola de voleibol. Es va imposar a la pista del Vikings Prat, en aquest cas per 2-3. Derrota en voleibol del Club Vòlei Baix d'Andorra a la darrera jornada de la Lliga Regular de la tercera catalana de voleibol, 3-16-0, i victòria del Club Vòlei Andorra en la darrera de la fase regular contra el Vòlei Manresa per 3-16-1. Molt bona temporada dels de Lluís Siller en aquesta segona catalana. Empat de l'Andorra Hockey Club a la primera catalana d'hoquei patins. Empat treballat a la pista del Riu de Bitges. Empat a 6 gols en la 12a jornada. I, com deies, la victòria del Moravan B, també una de les destacades, la tercera de la temporada, a la pista del Salt per aquest 63-89. La victòria del BPC, que continua fent-se fort a l'Estadi Nacional, també la destaquem, 33-23, per als de Jonathan Garcia i David Kirikashvili, que van patir al final, perquè guanyaven amb una diferència prou àmplia al descans, però van veure com el Sale remuntava i al final, doncs, un darrer assaig de Pol Alier va donar la tranquil·litat, però s'havia costat a només 5 punts al Sale del BPC. Hem tingut també neu, a banda de la Font Blanca, participació dels nostres representants, de gairebé tots, en proves de la Copa del Món. Lluís Marín, el representant dels Jocs Olímpics de Corea, volia dir, Lluís Marín va competir a Bansko, a Bulgària, va ser 20è, el seu millor resultat en una temporada fins ara, doncs, força discreta, que no ha tingut resultats. Doncs el Lluís Marín va poder classificar-se per a les rondes finals, va passar bé la de 8ens de final, en segona posició, i es va quedar en els quarts de final. Era un circuit molt curt, el de Bansko, era prova de modalitat sprint, i si no tenies una bona sortida era molt difícil remuntar posicions. Es va quedar en quarts de final, 20ena posició final, per un Lluís Marín que continua, sobretot, recuperant sensacions, en vista als Jocs Olímpics de...
La patacada als Jocs.
Sí, exactament. Ja ara ja és.
La patacada la farà als Jocs.
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
En positiu, dic.
Clar, estic d'acord. Té l'experiència, té la qualitat, no ha fet res aquesta temporada i
sortirà,
són uns jocs especials
totes les ganes
per ells.
Del món.
Jo crec que ho pot fer. Sí, té el surf per fer-ho. Després poden passar tantes coses que és difícil aventurar-se, però jo estic d'acord amb tu que seran els jocs de Lluís Marín. Irineu Esteve ha tornat a competir a la Copa del Món amb un 45è lloc, un Iri Esteve que ja prepara el Mundial Sub-23 i després els Jocs Olímpics. També el Mundial
Sub-23, que era un dels objectius claríssims d'aquesta temporada.
A què anirà a buscar podi?
Jo diria que per sobre dels Jocs.
Sí, com a resultat, sí. Anirà a buscar podi. L'any passat va ser quart i vuitè en les dues proves que va disputar. Per tant, és un top 10 del Mundial Sub-23 que vol fer un pas endavant. També ha competit Joan Verdú, en aquest cas, i Mireia Gutiérrez, que no van poder finalitzar, i Marc Oliveres no van poder finalitzar les seves proves, van sortir de traçat, van tenir algun incident a la primera manega i no van poder acabar ni el Joan Verdú ni la Mimi Gutiérrez les seves proves de Copa del Món d'aquest cap de setmana. També dos dels nostres representants als Jocs Olímpics de Corea. S'han disputat també la primera de les proves de la G-Series, el circuit d'Andorra Pas de la Casa, amb una molt bona participació. Carlos Ezpeleta va aconseguir la victòria a la G1 i Edgar Montellà va ser el vencedor en la categoria de G2. Per tant, doncs, ja tenim la primera cita també d'aquestes G-Series Campionat d'Andorra d'Automobilisme.
I per acabar amb terres blancs i fred, tenim en marxa la Borrufa.
Sí, exacte. Avui comença aquest petit mundial oficiós d'infantil, d'esquí infantil. Avui primeres curses, 4 jornades com sempre, pistes de Portella del Mig i les Canals, Arcalis, i com dius, doncs molt bona participació també com sempre, la Xina i Sri Lanka són els països que s'han afegit com a novetats en aquesta 26a edició i ja tenim les primeres competicions que estan en marxa.
I tant que sí. I el que tenim també és DIAE, Andorra Televisió, a partir d'un 2:45 de la tarda, en banda del resum, evidentment, del cap de setmana. Què ens oferiràs avui, Joan?
Doncs avui tindrem dues parts. A banda de la repassada, com dius, una primera dedicada als Jocs Olímpics de Corea, amb dos convidats que estem molt orgullosos de que ens acompanyin avui, la Mireia Gutiérrez i el Joan Verdú, que ens han fet un espai a la seva agenda, tornen de competir el cap de setmana i avui parlarem amb ells d'aquests Jocs Olímpics de Corea, de com van les coses, de com afronten, de quin moment de la temporada estan, i es tindrem en aquest plató del dia. A la segona part, Dakar, amb Cristian Espanya confirmat també perquè ens expliqui aquesta edició duríssima, una de les més dures que recorden de Rally Dakar, acaba 30è en la seva primera temporada amb GasGas.
Confirmat per l'any vinent amb GasGas.
Així mateix, el 2019 tornarà a córrer amb la firma amb GasGas i estem a l'espera de confirmar o no un altre convidat, no direm el nom perquè no el tenim confirmat, però que es podria afegir aquesta segona part al Rally Dakar.
Molt bé, doncs totes aquestes coses, com dèiem, a Andorra Televisió a partir d'un 2:45 de la tarda i a les 8 del vespre al Zona Esports també amb l'actualitat esportiva i les veus protagonistes d'aquest resum del cap de setmana. Company, moltes gràcies.
A tu, Àlex.